Les 8 i 43 minuts del matí, Pere Aragonès, vicepresident del govern, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què ha de passar si el Suprem inhabilita el president Torra?
Doncs que caldrà una resposta àmplia de la societat catalana, també de les institucions, i crec doncs que veient que això podria passar en les properes setmanes després de la vista del Tribunal Suprem, crec que és imprescindible que puguem trobar doncs aquesta resposta compartida.
L'estan buscant, vicepresident?
Ahir el president, en una entrevista a TV3, va doncs explicar que ell tenia molt clar el que pensava fer, i ara doncs el que cal és compartir-ho, i per tant doncs per suposat que compartirem per part meva i per part d'Esquerra Republicana doncs tota la voluntat de que donem una resposta conjunta.
Anem a pams, si li sembla.
L'independentisme hauria de donar una resposta conjunta i per tant en els propers dies hem de poder trobar aquest espai per poder donar aquesta resposta.
Anem a pams, si li sembla, vicepresident, perquè ara citava l'entrevista que la Lídia Heredia feia ahir al president Torra, en què feia aquest advertiment.
Jo espero que en el cas de que s'inhabiliti un president de la Generalitat, la dignitat de la presidència i d'aquest fet es preservi per damunt de tot i no s'esculli cap altre president, només faltaria.
Que no s'esculli cap altre president. Això vol dir que vostè no ha de ser president en funcions si inhabiliten a Quim Torra?
És que si inhabiliten el president de la Generalitat, el vicepresident no és president.
Però assumeix les funcions executives.
No hi ha president, la presidència està vacant i les funcions interines, provisionals, mínimes per fer funcionar un govern en funcions les assumeix la vicepresidència, que és el que diu la llei.
I això es mantindrà així?
Això és el que diu la llei. Per tant, jo crec que això ha de formar part d'aquesta resposta conjunta que hem de donar.
Però això es mantindrà així a hores d'ara, senyor Aragonès? Ho han pactat amb el president Torra?
Amb el president el que li estic dient és que donc per suposat i donc per fet de que en els propers dies podrem tenir, ell diu que té clar que és el que creu que cal fer, i per tant doncs cal donar aquesta resposta conjunta des de l'independentisme. La llei del govern és clara, és a dir, no hi ha president fins que el Parlament no n'escull un altre. I des del meu punt de vista personal, crec, i també aquesta és la posició que hem expressat des d'Esquerra Republicana, que si hi ha una inhabilitació, el proper president o presidenta de la Generalitat ha d'estar escollit per les urnes, per tant, prèviament hi haurien d'haver-hi unes eleccions, perquè cal donar la paraula a la ciutadania. I en aquest sentit, si el president és inhabilitat, no hi ha president. I crec que això ha de quedar molt clar. Estem en una situació de presidència vacant. El govern ha de seguir funcionant amb interinitat, amb provisionalitat, amb funcions, però no hi ha president.
N'havíem parlat d'això amb el president abans de l'entrevista a TV3?
Jo he tingut l'oportunitat amb el president de traslladar-li quina és la meva opinió. Ell m'ho ha demanat, em va demanar doncs fa unes setmanes com ho veia. Li vaig expressar i li vaig traslladar el que he dit en públic, que crec que és bo que la data d'unes eleccions no vingui provocada per un calendari automàtic que s'obre a partir d'una sentència que pugui inhabilitar el president de la Generalitat, sinó que s'havia de decidir des d'aquí i que era millor doncs que aquest calendari estigués doncs decidit des de les institucions catalanes i en concret des del president de la Generalitat. I això és el que jo li traslladat. També li vaig traslladar d'una manera molt clara que la responsabilitat i qui té la potestat legal de decidir si avança la convocatòria d'eleccions és ell, i que, per tant, estava convençut que la decisió que prengués seria una decisió que ell pensaria que és la millor pel país.
I el president li va comunicar abans d'anunciar-ho a TV3?
El president em va dir que agraïa la meva opinió. Jo no sóc gaire d'explicar detalls de converses, però aquesta crec que, com que el debat és públic, no desvetllaré cap conversa. Em va doncs agrair l'opinió i que, evidentment, doncs en seguiríem parlant. I crec que ara és el moment, també, de que l'independentisme, com a mínim els que vam donar suport a la investidura del president de la Generalitat, per tant, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, doncs sigui el moment de trobar-nos i de veure, de preparar escenaris. El president doncs ha expressat de forma molt clara que té doncs pensat què és el que vol fer. Evidentment, això implica molts més actors i la resposta ha de ser conjunta, perquè el que és extremadament greu és que es pugui inhabilitar fermament un president de la Generalitat de Catalunya simplement per haver mantingut una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat en la defensa de la llibertat dels presos polítics i dels exiliats. I, per tant, caldrà una resposta molt àmplia i l'hem de poder preparar.
S'està preparant, i he d'insistir, estan parlant de quina serà la resposta en cas
encara
que quedi inhabilitat
en
ferm?
Detall. No. Per això crec que és oportú que ho fem. És a dir,
per tant, emplaça el president Torra a seure's
no,
i a parlar?
No, al conjunt de l'independentisme. Crec que ha de ser el conjunt de l'independentisme parlamentari, com a mínim, no? Els que, de la mateixa manera que en altres moments, i vull recordar quan va haver-hi la sentència que ve prèvia en aquesta del Suprem, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què hi havia doncs, aquesta inhabilitació no ferma, que no es va executar, vam fer una trobada conjunta a l'independentisme per decidir la resposta. Quan va haver-hi tot l'afer de la Junta Electoral Central, vam fer també doncs, una trobada conjunta a l'independentisme per decidir la resposta, i per tant, ara també, perquè per mi és un fet extremadament greu que es puguin habilitar un president de la Generalitat per una qüestió com aquesta. I per tant, el país que està en una situació doncs, d'una crisi sanitària que estem gestionant, que hi ha un impacte econòmic i social provocada per aquesta situació sanitària que és molt greu, en l'àmbit institucional, davant d'un atac d'aquestes característiques, cal donar una resposta el més àmplia possible.
Ara hi entrarem en les derivades d'aquesta crisi, però deixi'm aclarir-ho abans. Esquerra no plantejarà cap candidat, doncs, si el president queda inhabilitat?
És que no ens pertoca. Nosaltres hem, en aquesta legislatura, hem donat suport a tots els candidats, d'acord amb l'acord de govern que teníem, tots els candidats que ha presentat Junts per Catalunya, i no hi ha motius per fer una cosa diferent.
Què farà Esquerra si el president Torra torna a optar per la via de la desobediència, com va anunciar ahir?
Crec que tot això forma part d'aquesta resposta conjunta.
Ho han de parlar, això.
Sí, és que crec que, és a dir, no són decisions que impliquen només una persona a nivell individual, no? Sinó que impliquen les institucions i necessiten de la complicitat de tots. I, per tant, crec que l'independentisme, quan avança, quan fa un pas endavant, és quan treballa conjuntament. I davant d'aquest repte, que tenim aquesta possibilitat, aquesta probabilitat de que el Suprem confirmi la inhabilitació del president de la Generalitat, caldrà donar-hi una resposta per fer un salt endavant. I per fer un salt endavant cal treballar-ho conjuntament.
El president sap ja quan vol convocar eleccions, ahir també ho va deixar molt clar, però diu que de moment no vol publicar la data. El vicepresident la sap, aquesta data?
No.
No li ha comunicat?
No.
Li ha demanat?
I jo li traslladé la meva opinió, que crec que és bo que ell tingui clar que ha de convocar ell i no ha de convocar el jutge Marchena, per dir-ho així, provocat pel calendari automàtic. Crec que això és millor pel país. Soc conscient de la situació que teníem fa uns mesos de pandèmia, més greu que no pas la que tenim ara, que també és doncs, d'una situació complexa, però que el mes d'abril, el mes de maig, doncs estàvem en situació de confinament, aleshores no era possible, però crec que la decisió s'ha de prendre des d'aquí. Per tant, jo no sé la data i, evidentment, sí que dono per suposat doncs, que abans que es faci pública per part del president doncs ho compartirà amb els socis de govern. De fet, no en tinc cap dubte i estic convençut que serà així.
Vostè ara és més partidari de convocar eleccions com més aviat millor o d'esperar, tenint en compte el context tan complicat de crisi econòmica i social que ha generat el coronavirus?
És que no sé si podrem triar, perquè tenim doncs, aquest mes de setembre, el dia 17, una vista al Tribunal Suprem i no sé fins a quin punt, quina serà la velocitat de desencadenament, és a dir, quan podria tardar la sentència. Crec que el que hem d'evitar és que la data vingui marcada, vingui decidida pel Tribunal Suprem, per tant, que la decisió sigui presa a les institucions catalanes. La situació del coronavirus, tant la situació sanitària com els efectes econòmics i socials, no es resoldran en poques setmanes. Estem davant de la crisi sanitària més greu del darrer segle i d'una crisi econòmica i social la més profunda de les darreres dècades. I, per tant, encarem uns mesos encara en què caldrà seguir prenent precaucions, caldrà seguir prenent mesures i caldrà seguir prenent decisions per donar suport a totes les persones i a tots els col·lectius que es veuen afectats per les conseqüències econòmiques i socials. Per tant, això no desapareixerà en un o dos mesos. La situació de complexitat la seguirem tenint.
També és cert que quan es convoquen eleccions en temps de crisi, aquelles opcions de govern que tenen responsabilitat doncs són les que acaben pagant més cara la factura. El preocupa que li passi factura a Esquerra Republicana el fet d'estar a primera línia a educació, a salut, amb les residències?
Per mi no és un motiu de preocupació, sinó que és un motiu d'orgull que estiguem gestionant el moment tan complicat, perquè un partit polític i un projecte polític, doncs el seu objectiu és exercir el màxim de responsabilitats per aplicar el seu programa. Nosaltres ho estem fent, certament, en uns departaments que ara tenen molts reptes. El Departament d'Educació, doncs, en aquests dies i les properes setmanes potser en tenim oportunitat de parlar. El Departament de Salut, el Departament de Treball i Afers Socials. Evidentment, hi ha altres departaments del govern que també doncs, estan gestionant una situació molt complexa, però aquí, és a dir, nosaltres no hem entrat a agafar aquest compromís polític per agafar les coses fàcils. o per dir, escolta, mira, això que és un problema, aquí que hi ha un repte molt gran, que ho faci un altre i que es desgasti. No, 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 nosaltres quan volem, assumim responsabilitats i compromisos per assumir-ho tot. Per tant, estem en una situació complexa, sí. Assumim els reptes, tots. Volem assumir-los tots, evidentment. És que si no volguéssim exercir responsabilitats, no seríem independentistes, perquè la independència vol dir assumir totes les responsabilitats.
El mes de gener, el que passa que ara queda com molt lluny, no? Perquè hem passat una primera onada de la pandèmia sí. pel mig, un estiu xepi-xepi d'aquella manera, i ara arrenquem curs, però el mes de gener el president Torra va anunciar que havia perdut la confiança amb Esquerra Republicana, que la legislatura ja no tenia més recorregut. Ara, a primer de setembre, continuen governant plegats. Serien un matrimoni a la força, ara?
La situació del coronavirus ha posat per davant, i sobretot en els moments més complicats de confinament, doncs hem posat per davant, i sempre ho hem fet, la gestió de la pandèmia, qualsevol altra consideració.
Ha estat fàcil?
Mai és fàcil.
Les relacions entre vostès, vull dir, entre els socis de govern.
Crec que la situació provocada per la Covid ha fet que tots ens centréssim en això, i les opinions divergents que podem tenir en altres àmbits, que és lògic que sigui entre dues formacions polítiques diferenciades, doncs han quedat molt de banda, diguem. Va ser el president de la Generalitat qui al gener va expressar-se en aquests termes. Nosaltres el que vam dir és que doncs ho respectàvem, i en tot cas si ara la situació ha canviat no és a mi qui em correspon doncs a dir què s'ha de fer, no? Jo he estat molt clar, crec que tenim un perill de que a la crisi sanitària, a la crisi econòmica s'hi afegeixi una crisi institucional, i per evitar-ho necessitem aquest treball conjunt, com a mínim, dels que vam donar suport a la investidura del president Torra.
Per tant, aquell deteriorament de la confiança mútua que expressava el president Torra el mes de gener s'ha corregit?
Crec que ha estat superat per la situació. És a dir, una situació tan complicada com la provocada pel coronavirus, doncs el que fas és tirar endavant, malgrat hi hagi dificultats, i per tant aquest compromís amb la ciutadania, aquesta necessitat de donar resposta en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'atenció social, en l'àmbit residencial, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit econòmic, ho hem posat per davant de tot, per davant de qualsevol diferència. Queden les diferències que puguin haver-hi, queden petites davant la magnitud del que suposa gestionar Catalunya afectada pel coronavirus i per les conseqüències econòmiques i socials.
Parlant de diferències, ara són dos o són tres governant al Palau de la Generalitat?
Nosaltres tenim un acord de governabilitat, un acord de govern signat amb Junts per Catalunya, que és un grup parlamentari, i aquí és on es mantenen les relacions. I a partir d'aquí, màxim respecte a les dinàmiques internes de cada espai.
Tem que pugui tenir conseqüències en el govern aquesta desbandada de militants del PDeCAT?
Això, en tot cas, ho han de dir ells. Miri, crec que és important que cada espai polític estigui al màxim d'organitzat possible. Esquerra Republicana, aquest independentisme del centre cap a l'esquerra republicà independentista, doncs estem organitzats. Nosaltres tinc la sort de comptar amb un partit polític, Esquerra Republicana, que estem cohesionats, que tenim uns lideratges consolidats, Oriol Junqueras, de Marta Rovira, que hi ha una estratègia clara, que hem anat fent uns processos interns també de definició de l'estratègia, de l'acció de responsabilitats amb amplíssims consensos, i per tant el que jo desitjo per mi ho desitjo pels altres. Per tant, espero que tot l'espai que prové del que havia estat Convergència Democràtica s'acabi doncs d'ordenar, i que ells plantegin el que és el millor, el que creguin que és el millor projecte per aquest espai doncs, que ells aspiren a representar. Per tant, màxim respecte.
Som a l'inici del curs polític, senyor Aragonès. A la taula de diàleg entre governs, entre Catalunya i l'Estat, s'havia de fer una segona trobada, una segona reunió el mes de juliol. De moment no hi ha cap data a l'horitzó. Aquesta taula ha entrat en una via morta?
Miri, el diàleg i la negociació política per resoldre els problemes, l'oportunitat de seure cara a cara amb el govern espanyol i anar a defensar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia, mai per nosaltres estarà en una via morta. Nosaltres mai ens aixecarem d'una taula on anem a defensar el que és el nostre projecte pel país, que és la independència de Catalunya, i que ha de passar per un referèndum d'autodeterminació precedit per l'amnistia. Ja sé que el govern espanyol hi va arrossegant els peus en aquesta taula, però escolti'm, per Esquerra Republicana no serà, i per tant jo crec que ja anem tard.
Quan es convocarà?
Ja doncs s'hauria d'haver posat en marxa ja, però més enllà d'una data concreta, si ha de ser aquesta setmana, la setmana vinent, o d'aquí 17 dies, la qüestió és quins projectes es posen sobre la taula. La part catalana, que moltes vegades es critica l'independentisme perquè doncs, necessita més consensos, tenim consensos sobre què hem d'anar a proposar. Dret a l'autodeterminació i amnistia. Quin és el projecte que fa la part del govern espanyol per resoldre el conflicte polític a Catalunya? Quina proposta fan?
Moment, a parlar de la part catalana, es refereix a Esquerra Republicana o a Esquerra i Junts?
Em refereixo a la part que representa el govern de Catalunya. La part que representa el govern de Catalunya tenim un ampli consens de que el que s'hi ha d'anar a defensar, més enllà que pot haver-hi qui és més escèptic amb aquest mecanisme. Jo crec que hem d'aprofitar totes les vies.
Però Carles Puigdemont, per exemple, parla de confrontació intel·ligent i dona ja per liquidada la via pactada amb l'Estat.
Jo crec que no hem de deixar mai cap espai.
Són dues estratègies diferenciades, senyor Aragonès.
Jo puc parlar de l'estratègia que defensem Esquerra Republicana.
Per tant, la part catalana està dividida en dues estratègies.
Si em permet.
Sí.
Alhora, tot això, és a dir, per veure si hi ha divisió o no, anem a les propostes concretes. Quines propostes concretes presenta la part catalana, la part que representa el govern de la Generalitat de Catalunya, en aquesta mesa? Autodeterminació, un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia. Aquí hi ha consens. Després pot haver-hi retòriques diferents. Pot haver-hi formulacions estratègiques que diuen que són diferents, però que s'hauran de concretar. La nostra, la d'Esquerra Republicana, l'hem concretat. Nosaltres el que diem és cal un exercici del dret a l'autodeterminació que sigui reconegut per tercers estats, per la comunitat internacional. Per tant, hem de reforçar les majories internes. Això vol dir, a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, superar el 50% de vots per part de l'independentisme. Necessitem també reforçar les institucions catalanes i reforçar la causa de la internacionalització. Aquests són els reptes que nosaltres plantegem. A partir d'aquí, doncs ara el president Puigdemont diu jo tinc una estratègia que en dic la confrontació intel·ligent. Bé, doncs un cop la concreti, podem comparar i veure doncs, quines semblances i diferències hi ha. I estic convençut que hi haurà moltes semblances. Ara, el que ja li dic és una cosa. Nosaltres mai abandonarem, com a mínim Esquerra Republicana, els espais de diàleg. Mai. Perquè no pensem regalar la bandera del diàleg en aquells que l'utilitzarien per negar el dret de Catalunya a decidir el seu futur.
Des de fa un temps, l'estratègia d'Esquerra és el pragmatisme, és una estratègia pragmàtica. Ha fracassat aquesta estratègia, senyor Aragonès?
Nosaltres, la nostra estratègia, més que el pragmatisme, és a partir d'assumir quins límits ens vam trobar l'octubre del 2017, com els podem superar. I si ens tapéssim els ulls i féssim veure que aquests límits no existeixen, ens anirem donant cops contra la paret contínuament. Si ens conformem amb aquests límits, no servirà de res. Per tant, nosaltres el que diem és, mirem quins límits ens hem trobat i anem-los a superar. I per tant, per això diem, superar el 50% de vots a les eleccions. Per això diem, bon govern republicà. Per això diem, enfortir les institucions catalanes. Que això vol dir també tenir tot el món municipal còmplice amb la causa independentista. I després la internacionalització. I aquesta és la nostra estratègia. En un context de negociació, de conflicte amb l'Estat, que és un conflicte que hi ha moments que es poden obrir negociacions, hi ha moments que sembla més difícil, ens trobarem aquests alts i baixos. Ens en trobarem. Quan l'independentisme ha aconseguit fer moure l'Estat? Quan ha estat fort a les urnes i al carrer. I això ho vam fer doncs, a les urnes, amb el resultat de les eleccions al Congrés de Diputats, amb la mobilització de la ciutadania, i aquest és el camí. Per tant, aquestes són les propostes que Esquerra Republicana fem al conjunt de la ciutadania, que interpel·lem a la resta de l'independentisme, perquè també doncs, siguem capaços de ser forts a les urnes i amb la mobilització.
Un dels resultats més tangibles, segurament, d'aquesta aposta pel pragmatisme, si em permet fer servir aquest terme, era precisament la taula del diàleg, que no ha passat de la primera reunió. Està en revisió, aleshores, aquesta estratègia d'Esquerra?
Nosaltres persistim en no deixar el govern espanyol, no regalar-li la bandera del diàleg. No ho pensem fer. I, per tant, nosaltres el que diem és, amb una taula on anem a parlar del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, nosaltres mai ens aixecarem. I, per tant, serem molt exigents amb l'altra part. Cal ser exigents en aquesta negociació. Cal interpel·lar tota aquella gent, que potser no és independentista, però que durant tant de temps ha demanat que ens asseiem i que trobem una solució política. I el govern espanyol s'està escapant d'aquesta solució política. I el que no faré mai de la vida és posar-li una alfombra vermella al govern espanyol perquè tingui totes les excuses per dir que, escolti, més que els independentistes no volen parlar. I tant que volem parlar. Volem parlar de què, com s'acaba la repressió, volem acabar de com, parlar de com s'exerceix el dret a l'autodeterminació i volem parlar de com el govern espanyol respecta els drets polítics de la ciutadania de Catalunya.
De tot això en parla amb Carmen Calvo, amb la vicepresidenta espanyola?
Ella sap perfectament la meva opinió. De fet, doncs, diguem que en les darreres setmanes o mesos de converses no n'hi ha gaires.
No estan en contacte?
Jo estic en contacte amb els màxims responsables de totes les formacions polítiques, també del PSOE.
Per la interlocució moment, amb la Moncloa, senyor Aragonès?
En el seu moment, quan ha convingut i ha estat necessari, doncs, amb el mateix Pedro Sánchez, en tant que és el secretari general del PSOE i ara doncs és president del govern espanyol. És a dir, si Esquerra Republicana va estar negociant una investidura de Pedro Sánchez, evidentment que hi havia de parlar amb Pedro Sánchez. Si no hi hagués parlat, m'haguessin dit com estàs fent la teva feina. A partir d'aquí, ells ja saben, i ho saben perfectament, que la nostra posició política no ha canviat. I, per tant, saben perfectament que l'única solució al conflicte de Catalunya i Espanya són les urnes i és un referèndum. La nostra proposta és la independència. Quina és la seva? Quina posarien ells de votació?
Quan fa que el vicepresident de la Generalitat no parla amb la vicepresidenta del govern espanyol?
Ara mateix no ho recordo, segurament doncs deuen ser setmanes, però probablement crec que la darrera conversa era més sobre la situació del coronavirus que no pas sobre les necessitats d'avançar en aquesta negociació. De fet, amb el govern espanyol hi estem en contacte per qüestions ordinàries permanentment.
Esquerra s'ha autoexclòs de la negociació pels pressupostos de l'Estat?
Aquí el que ens trobem és que ens intenten excloure el mateix PSOE, que està molt incòmode en les negociacions amb Esquerra Republicana, perquè som exigents i perquè nosaltres no posem un preu tan barat com Ciutadans. I què vol dir que no posem un preu barat? Vol dir que nosaltres, o uns pressupostos qualsevols, no estem disposats a acceptar-los.
I els fa por que no comptin més amb vostès?
És que la força, és a dir, aquests acords que puguin haver-hi, les negociacions que puguin haver-hi, els resultats que puguin ser-hi, no vindran per la bona voluntat del PSOE. Vindrà perquè s'hi veurà forçat. Per què van negociar la investidura amb Esquerra Republicana? Perquè s'hi van veure forçats pel resultat de les urnes. Per tant, no és que depengui de la bona fe de l'altra part, sinó que depenguem dels vots i de la confiança de la ciutadania. Mira, aquí el que estem assistint és a un espectacle en el que es va discutint. Primer, PSOE i Podem, que s'han de posar d'acord. Formen part del mateix govern. Primer, que s'aclareixin ells. I que a partir d'aquí ells decideixin quin projecte de pressupost general de l'Estat volen fer i amb qui el volen acordar. S'està parlant més d'amb qui s'acorda, si estan d'acord els dos socis de govern o no, que del contingut. Estem davant de la crisi econòmica més dura de les darreres dècades. S'hauria de parlar del contingut. Quin objectiu de dèficit tindrem per l'any vinent? Es mantindran inversions a Catalunya? S'augmentaran les inversions? Hem tingut tots uns problemes que hem vist de que el sistema de residències, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, doncs era molt i molt millorable. Apostaran per la llei de dependència? Allargarem els ERTOs fins al principi de la temporada vinent? És a dir, aquestes són les qüestions d'un pressupost. A part d'això, per fer un nou acord necessites un cert clima de confiança en què els acords que fas es compleixin. I per tant, nosaltres el que reclamem és, abans de posar-nos a negociar uns pressupostos generals de l'Estat, primer s'ha de complir l'acord d'investidura. I l'acord d'investidura també deia que s'havia de potenciar la via política i abandonar la via judicial. I aquí no hi ha senyals.
I com ho faran per complir aquest acord d'investidura si durant les votacions per renovar l'estat d'alarma es va demostrar que el PSOE no necessitava els vots d'Esquerra Republicana perquè amb Ciutadans ja feia?
El que jo tinc molt clar és que aquesta geometria variable pot acabar esquerdant la coalició de govern a l'Estat espanyol. I ho veiem que Podem divendres passat deia que no volia uns pressupostos, no donaria suport a uns pressupostos pactats amb Ciutadans. Per tant, primer que s'aclareixin. Poden haver-hi votacions concretes en les que la geometria variable la pots fer. Però això no es pot convertir en una pauta constant de la legislatura perquè poses en risc la coherència d'un govern.
Poden canviar de socis d'investidura directament, no?
Potser hauran de canviar de socis de dins del govern també, atenent el que ha expressat Podemos la darrera setmana, en què va dir que ells no participarien d'un acord de pressupostos amb Ciutadans. Per tant, primer que s'aclareixin ells. Nosaltres serem molt exigents, estem sent molt exigents en el compliment dels acords.
Queden 2 minuts per al temps que el seu equip de comunicacions ha marcat com a límit, perquè tenen reunió de govern.
Exacte, sí.
Aquest matí, per tant, no els farem fer tard perquè han de parlar de moltes coses, el president i el vicepresident i els consellers, però abans m'agradaria demanar-li per la diada d'aquest any. Sap que el Col·legi de Metges i també altres veus estan demanant que no es facin actes massius, tal com estan les xifres de contagis i d'ingressos hospitalaris cada 24 hores. Què ha de passar? Com s'ha de celebrar aquesta diada, vicepresident?
Aquí hi ha diferents òptiques que les hem de veure, les hem de tenir totes presents. En primer lloc, hi ha un dret fonamental, que és el dret de manifestació. I el dret de manifestació, en la situació actual, està garantit i, per tant, aquest dret existeix. Dos, hi ha la conveniència i la prevenció, també, que és important també des del punt de vista sanitari. I, per tant, serà en funció de la situació epidemiològica i també en funció del que se'ns diguin des dels tècnics de salut pública el que quina doncs, tipus d'acte és més recomanable.
Vostè és partidari de suspendre, si cal?
Jo sóc partidari de posar el criteri sanitari en aquesta situació, doncs tenir-lo molt present, i estic convençut que la creativitat de l'independentisme, la creativitat que hem vist en les darreres diades, des de l'any 2012 hem vist creativitat de tot tipus, ens hem hagut de posar samarretes de tots els colors, fer doncs, des de bé baixes fins a agafar-nos les mans de Portbou a la Ràpita. Per tant, com que de creativitat n'hi ha hagut molta, adequat a la situació sanitària, l'independentisme d'aquesta forma creativa expressarà el clam majoritari d'aquest poble a favor de la independència de Catalunya. N'estic absolutament convençut que, atenent les recomanacions sanitàries, es trobarà la fórmula d'expressar aquest desig d'independència, d'aquest referèndum d'autodeterminació, de la fi de la repressió i de l'amnistia.
Falten 20 segons per arribar a les 9 i 10. Vicepresident Pere Aragonès, moltíssimes gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, un plaer.
Gràcies, fins la propera. Ara tornem.